Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 11 minuts de les 6 de la tarda, endinsem-nos en una història apassionant de la qual tenim la sort, gràcies a l'equip de producció del programa i a la Marta Cailà, l'Àfrica Pallero i companyia, de poder comptar amb el protagonista del que us escoltarem, del que us explicarem a continuació. Marta, bona tarda de nou.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs us explico la història, jo crec que molta gent la recordarà, d'un home que va passar 438 dies a la deriva. Va sortir un 17 de novembre del 2012 de les costes de Chiapas, a Mèxic, i va aparèixer 438 dies després a 11.000 quilòmetres de distància a les Illes Marshall. En parlem perquè s'ha publicat un llibre que explica aquesta història de supervivència apassionant, es titula Salvador, i l'ha escrit un periodista nord-americà, que és en Jonathan Franklin. Aleshores, nosaltres hem parlat amb el Salvador, amb el protagonista d'aquesta història, i us explicaré per començar com va ser el dia en què es va perdre en alta mar. Feia una tempesta horrorosa, feia dos o tres dies que plovia moltíssim a Mèxic, però els pescadors de la petita localitat de Costa Azul, a Chiapas, havien tingut la sort de sortir a pescar i tornar amb una càrrega de peixos bestial. Total, que el tercer dia, tot i el mal temps, van dir, doncs, tornem a sortir.
Ell és pescador.
Ell és pescador, sí. Tenia 15 anys d'experiència pescant. De fet, era tauroner, o sigui, un dels pescadors més valents d'aquest poble, perquè, escolta, pescar taurons, doncs, requereix una valentia important.
Sí.
I ell, malgrat els avisos de mal temps, va dir, jo he sortit dos dies, he agafat molt de peix, per tant, avui també. Què va passar? Que el seu company habitual de fatigues aquell dia no va poder sortir a pescar amb ell, si llegiu el llibre ja sabreu per què, i li van recomanar que anés amb un noi molt jove, amb poca experiència, que tenia 22 anys aleshores, i es deia Ezequiel Córdoba. Surten al mar, comencen a navegar, tempesta, ells van lluny, cada vegada més lluny, perquè és on hi havia més peixos, i arriba un moment que l'Ezequiel es comença a marejar, es comença a agobiar, veu que les onades són cada vegada més fortes, i diu, no, avui ja estem temptant massa la sort.
Amb quina embarcació anaven? Era una embarcació preparada, una embarcació gran,
una embarcació cosa petita? Tenia 7 metres i mig d'eslora, de longitud, perquè us imagineu, un metre i mig d'amplada. No, era petita.
Petit.
Era petita. I anaven sense àncora, perquè l'àncora els hi havia agafat un company, però ells normalment quan anaven a pescar no la necessitaven. Anaven amb un GPS, això sí, anaven amb una ràdio per poder-se comunicar. Però què va passar? Que van començar a sentir que el motor fallava. Ai. Hi ha primer problema important. Com va reaccionar en aquest moment Salvador Alvarenga?
Mi opción siempre era de mi trabajo en el mar. Yo lo que hacía era achicar la lancha para que no se los hundiera, todo eso. Yo pues no quería morir así porque ya había pasado nortes más fuertes que ese, pero con mis máquinas encendidas yo me defendía, pero en esa ocasión no me podía defender yo en nada.
Clar, no tenia motor. Què va fer aleshores? Ell estableix comunicació amb el seu cap, aleshores encara els funcionava la ràdio, i li diuen, escolta'm, les darreres paraules que li va dir, us les dic en castellà perquè en català la traducció canvia una mica, estamos jodidos de verdad. O sigui, li diu, estem sense motor. El GPS se'ls havia mullat per culpa de l'aigua. Aleshores, què van dir? Bueno, què fem? Li diu al Salvador, a l'Ezequiel, llancem-ho tot per la borda, tot el peix que havien capturat.
Jesus.
Li diuen, llença-ho tot, el peix, el gel, el combustible, tot llença-ho a l'aigua. Per què ho van fer, això?
Mira, yo soy un pescador de experiencia, yo sabía de que si no arrojaba mi producto me hundía pronto porque mi lancha estaba cargada y mi idea fueron descargar mi lancha para que mi bote quedara más vacío y aguantar más la tempesta.
Per tant, tenim ara un panorama que és una situació desesperada, en plena tempesta, una embarcació molt petita i una persona, com ens diu ell mateix, amb experiència, acompanyat d'una persona que ho passava francament malament,
molt perquè malament.
Acabava de debutar pràcticament en aquest món.
Al cap d'unes hores se'ls acaben les piles de la ràdio i es queden absolutament incomunicats. I prop del migdia, no havien dormit ni una hora, ja estem al dia següent, els impacta una onada molt gran per l'esquerra i l'Ezequiel cau al mar. ¿Qué va a hacer Salvador en esta situación?
Fue donde estábamos haciendo el segundo día. Andábamos achicando agua para que no hundiera la lancha y una ocasión pegó la ola y fuerte y pues arrojó a Ezequiel, pero como sabe que yo soy un hombre, le voy a decir perfecto en sistema del mar, va, porque al ver eso yo no me importó la lancha, lo que me importaba era ayudarlo a él, va, en sus ocasiones que él estaba en ese peligro, pues pronto mi mentalidad fue así, y al instante lo pensé y lo hice, y lo recogí del pelo, y luego lo subimos al bote de nuevo.
Li va salvar la vida.
Estem parlant d'un heroi, aquest senyor. Amb totes les circumstàncies en contra, es juga la vida per poder rescatar el seu company.
El 19 de novembre, dos dies després d'haver sortit a navegar, mentre el Varenga i Córdoba lluitaven per les seves vides, es va posar en marxa una operació de rescat, però penseu que era complicat, perquè aquell 17 de novembre es van perdre més embarcacions. Ells no eren els únics que s'havien perdut. Hi havia dues barques més perdudes.
Irresponsables,
per tant,
també.
Clar, altres operacions de rescat en marxa, molt mal a mar.
Responsables, però si li va a vostè la feina i li va a vostè el manar...
I t'hi va la vida.
Oh, esclar, però també. De vegades, ja sabem que els pescadors, de vegades en circumstàncies molt complicades, s'ha de sortir a treballar.
No, la qüestió, senyor Marcelí, és que els van buscar, van enviar fins i tot una avioneta, però no els van veure per enlloc. Mentrestant, Salvador Alvarenga i el seu company Ezequiel Córdoba ja s'havien allunyat molt de la costa. Quan portaven 5 dies a la deriva, un dia es van llevar i s'havia acabat la tempesta. Aleshores, tot allò estava al mar absolutament pla, i aquell dia Alvarenga diu, mira, vaig a rebatejar el meu vaixell, que ara el senyor Marcelí mira com és possible. Li va posar el nom de Titanic.
Que és boig.
Titanic. La seva explicació és que el seu petit vaixell era més fort que el transatlàntic del Titanic.
Però, això és cridar la mala escola.
Clar, jo també ho vaig pensar quan vaig llegir el llibre, però vaja.
I disculpa, trobo que encara estava prou de bon humor com per batejar el vaixell 5 dies després.
Sí, tenia humor, encara tenia humor, podríem dir-ho. A veure, li va posar aquest nom, pobre home, ves què hi hem de fer. La qüestió és que tenia moltíssima set. Aquest era el primer problema que havien de solucionar. Hi havia molts cocos flotant en l'aigua, surant, cocos. Però clar, no es podien llançar l'aigua perquè estava plena de taurons. És que clar, poseu-vos en situació, eh?
No, és que no hi ha pitjor situació.
Però perdoneu,
és
que no tenien les xarxes del peix. Perquè
les algunes... havien perdut a la tempesta. Ah. Els hi van caure tot.
Diu que ho van llançar tot, no?
Però la xarxa no la llences,
no,
que no pesa.
No, però els hi va caure amb les onades. O sigui que pensi que aquella onada que es van portar l'Ezequiel, allò es van portar també les xarxes que tenien.
I a més, si tires la xarxa, també el tauró pot passar.
Només van conservar un ganivet, que realment els va ser de molta utilitat per tota aquesta travessia, i una petita ceba que se la van cruspir. Res més. La qüestió, estaven tan morts de set que van arribar a dividir la barca en dues parts, i al matí, quan es llevaven, llepaven cadascú la seva part, la rosada, les petites gotetes d'aigua que quedaven sobre la superfície de la barca, la llepaven, no podien més. ¿Com s'ho van fer per no morir deshidratats?
Mire, pasamos un mes sin tomar agua, pero yo me tomaba mis orines y ya luego yo pues tomaba sangre de tortuga, sangre de pájaro para mientras llovía, va, cosa que mi compañero no hacía esas cosas porque no sé, su órgano o su miedo, su temor no lo dejaba de que comiera eso, va.
A veure, us explico bé. Van veure la seva pròpia orina durant uns quants dies, i a l'onzè dia van sentir un cop contra la barca, estaven dormint, i van sentir cloc. Van sortir i van veure una gran tortuga. La van agafar amb les mans i la van pujar. Sí. Li van fer un tall a la tortuga, i amb un dels cables que hi havia, com un dels tubs que hi havia al motor, van fer com una mena de palleta, i amb allò van... xuclar la sang de la tortuga.
Això és tenir coneixements de supervivència.
Sí.
Jo crec que aquest home...
O s'improvisa una cosa així.
No, aquest home, pel que jo, la sensació que tinc llegint el llibre... No té cap mena de manies. Ell no és un home de cultura, no té cap mena d'estudis, però té coneixements per la supervivència. Tu i jo ens quedem allà i morim.
Sí, hem morts fa
morim,
dies.
Morim, no aguantem el que va aguantar aquest home. Però aquest home estava acostumat a viure a la natura.
Aquí se li acut posar-li una palleta al cap d'una tortuga.
Doncs allò els va salvar, eh? Allò els va salvar. Van veure la sang de la tortuga. Clar, anaven bevent la sang. Van menjar la seva carn.
Clar,
la carn crua.
I llepant la rosada de cada matí.
A més, van trobar que surant en l'aigua hi havia moltes ampolles buides, la porqueria que surt a sobre...
Però llepant la rosada, és que jo... Clar, espera, tot això és difícil d'anar assumint, eh? O sigui, el que necessites d'aigua, diguem-ne...
Allò no és res.
No és poc.
Però bevien la seva pròpia orina, també. Això, clar, tot plegat va sumant i van anar tirant endavant. La qüestió és que van trobar també moltes ampolles buides. Penseu que el Salvador va arribar a acumular-ne 73 en un moment determinat del viatge, de tot el que anava trobant per la superfície del mar. I quan plovia, amb allò, realment van arribar a acumular molt.
Però recordem que estem explicant aquesta aventura de 437 dies.
38.
O 38. Mm. I som just a l'inici. Per
sí,
tant,
sí, sí,
ens
sí.
queda per saber queda com es va sobreviure durant tot aquest temps.
Un element fonamental que els va ajudar a no morir abrasats pel sol va ser un gran contenidor que tenien a la nevera. Allà és on col·locaven ells els peixos quan anaven a pescar. Mm. Tenia força capacitat, tenia aproximadament un metre i mig per un metre vint. Y allò els va ser de gran utilitat en aquesta aventura.
La nevera donde yo me mantuve por el sol y las lluvias, ahí me cubría. Tenía, pues mi hielera agarraba 600 kilos de pescado, pues tiburones de 3 metros que había en mi lancha. Pues yo cabía bien en esa nevera a lo largo, yo dormía, descansaba adentro, pues completamente como una cama, le voy a decir.
Mentre va viure amb l'Ezequiel, tots dos es recargolaven a dintre d'aquella nevera durant les hores de sol i a la nit sortien i estiraven les cames, perquè si no, no haurien aguantat.
Tots dos dins de la nevera?
Tots dos a dintre recargolats, sí, sí. La convivència entre tots dos, com era?
Pues él, pues, tranquilo, siempre yo aconsejándolo que él no pensara lo malo, que algún día los iban a encontrar, o íbamos a salir, o el patrón los iba a mandar a buscar. Todo eso yo se lo anticipaba, pero él se conformaba. Pues me enseñó él a orar, me enseñó a cantar himnos, porque él era evangélico.
Bé, va arribar un moment que va començar a ploure, van poder recol·lectar l'aigua i la van racionar perquè es van adonar que allò era un tresor molt preuat fins que se'ls va acabar. I l'Ezequiel cada vegada estava pitjor. Realment no estava acostumat a aquest tipus de circumstàncies.
Qui ho estaria? Per molt que tinguis experiència...
Estava molt angoixat i li demanava contínuament a Salvador tráeme... Ara em surt en català el nom. Tráeme naranjas, porta'm taronges, porta'm coses per menjar. I va començar un petit joc que es va inventar el Salvador que li deia, doncs mira, ara vaig a la botiga i de seguida torno. Se n'anava a la punta de la barca, esperava 5 minuts i tornava i li deia, avui estava tancada la botiga. ¿Por qué va a hacer servir aquel joc?
Ese juego era una para yo complacer a mi amigo, ¿va? Porque yo sabía que imposible. Yo no nunca pensé en tortillas sin nada porque yo sabía cómo era lo del mar. Que a mí mi compañero me pedía comida, me pedía tortillas, me pedía que los frutas, melones, cocos. Yo salía de la parte de él, me iba para la punta de la lancha y le decía que no había tortillerías abiertas, que la comida hasta el día de mañana iban a abrir, así como yo lo conformaba.
I realment li servia, eh? L'altre es calmava.
L'altre no s'havia trastocat.
Sí, estava trastocat. Sí, estava trastocat, pobre. En fi, ell tenia un avantatge a l'Alvarenga, que controlava el pas del temps. Sabia quants dies anaven passant.
Ah, carai,
perquè aquest també és un tema que et pot arribar a angoixar, que dius, no sé quants dies porto aquí.
Exacte.
Com ho sabia ell?
Mire, días no, los meses sí, porque yo soy un pescador de experiencia, yo sabía el tiempo, yo trabajaba con la luna, trabajaba con el sol, cuando yo pescaba normalmente, va, que iba y venía, va, no usaba, mi reloj lo andaba, pero yo sabía qué hora eran, de noche o de día, siempre yo mi sabiduría la tenía. Sobre eso fui, cada mes lo iba anotando en mi barca, va, así una rayita, sabía yo cuando la luna se iba y salía, era un mes.
Jo, molt disculpa, bé, el que bé, trobo al·lucinant és els recursos d'aquest senyor. Un senyor que se'n surt per la intuïció.
Però et fixes, tens temps de fixar-te amb la lluna i veus, mira, ja ha passat un mes de lluna.
Efectivament.
Fixa, això és molt senzill de veure.
Sí, esclar,
si ets però, alta mar,
però estàs en unes condicions que no estàs per pensar gaires coses.
Però ets alta mar, eh?
Ell no controlava. Una consciència alterada perquè no menges, no veus.
Ell, l'altre.
No, passava molta gana, molta. I veien que a sobre de la barca sobrevolaven moltes aus i moltes aus que es posaven a sobre de la barca per descansar. Però, clar,
però que no les pelaven.
Cada vegada que l'anaven a enxapar, l'au sortia volant.
Clar.
I aleshores el Salvador va dir, escolta, jo haig d'idear la manera de caçar aus en aquesta barca. Com va aconseguir-ho?
Cazar un pájaro no es fácil. La misma hambre me hacía reaccionar muy rápido. Luego yo tuve ideas como capturar un pájaro porque caían en mi lancha, pues... Lo hacía con paciencia, lo hacía con calma para que el sujeto no me viera. Pues de primero yo me le presentaba enfrente y ya después ya era más como caza un gato. A esa edad me fui despacio, le iba llegando por bajo hasta que llegaba a su objetivo.
El mètode era molt senzill, ell s'acostava, com diu, com si fos un gat, molt lentament, i quan estava al costat de l'au, molt lentament movia la mà i, pam, la posava a sobre de la pota. I amb l'altra mà l'agafava del coll,
ja
la tenia.
Ja estava.
Què feia? Els hi trencava una ala. Per mantenir-les en vida a dintre del vaixell i que no poguessin escapar.
Per què diu esclar, vostè? Que per què diu esclar? No sabia que ho he dit mai a la vida, a mi, això. O sigui, els hi trenca una ala...
Clar, va arribar a acumular-ne moltes d'aus allà, amb l'ala trencada dintre de l'aigua.
Ai, és que ho trobo estem... tot.
No, doncs ara veuràs estem...
l'altre. No, pel més que no l'està.
No,
ui,
no,
sí.
No, si no dic res, no dic
animalistes.
Res. No, que ho trobo bé, però, evidentment havia de menjar, però...
No, ara el debat animalista no el podem tenir, perquè
que no, que és
estem patint amb aquesta història.
Clar, però és que si ara la Montse ha posat aquesta cara, quan escolti el que menjaven dels animals que van capturar, ja no vull saber la cara que posarà la pobra Montse Llussà.
Jo me comia... Todo de su parte de ellos, no más las plumas dejaba y los huesos.
¿Todo quiere decir todo? ¿Todos los órganos?
Tripas, todo, ojos, cabeza, piernas, alas, todo, su pupú de adentro, de sus tripas, todo eso yo me lo comía, ¿eh?
Quan hi ha gana, tot és bo.
Sí, senyor. Bueno, esclar, i gana i un punt de
deliri. O menjaven o morien, senyor Marcelí.
És així.
No hi havia un altre.
Sí.
El llibre... El Salvador es passa moltes estones caçant ocells, o sigui, surten ocells contínuament, i jo li vaig preguntar...
Si hi havia ocells que no s'havien imaginat que no eren gaire lluny de la costa, perquè, esclar, no estaven pas al mig de l'oceà, perquè amb els ocells no podien ser gaire lluny
però
de la
no,
costa.
Però no tenia cap brúixola, no, és que estaven desorientats completament, i no tenien rems, com orientes la barca?
Bé, quan
va haver-hi una vegada que van
marxa,
intentar...
Segueixes l'ocell.
Amb unes closques de tortuga van intentar remar.
M'agradaria veure-la vostè de supervivent,
sí,
a veure quants dies aguantaria.
Jo ja vaig ser supervivent.
Sí. De pega, supervivent de pega.
Oi, encara com no els hi van agafar infeccions o algunes coses, perquè clar, si menges tot
espera,
això...
Espera.
Un momentet, deixeu-me... Que escoltem això que li vas preguntar, Salvador, li vas preguntar quants ocells creu vostè que va menjar al llarg d'aquesta odissea? I al principi ja veureu que va exagerar una mica.
Millones.
Millones? S'ha passat
no
l'hora, eh? Salvador, millones es mucho, eh?
No créame.
¿Miles?
Miles de pájaros. Todo el tiempo comí pájaro.
Porque, claro, los pájaros se ponían encima de su barca, digamos.
De mi barca. Ellos comían alrededor, al llenarse descansaban todo el tiempo en mi lancha, ahí como yo atacaba al pájaro.
La lluna creixia i el Berenga va calcular que estaven a punt d'arribar el dia de Nadal. I aleshores va passar un fet que va canviar el futur dels dos nàufrags. Van capturar quatre aus i es van dividir les racions, dues per al Salvador i dues per l'Ezequiel. Però l'Ezequiel es va emportar la pitjor part i de seguida es va posar a tossir i a trobar malament.
No sé por qué Ezequiel fue que también comió un pájaro como que el pájaro tenía este tipo una culebra que su estómago estaba como verde por dentro.
Bueno, aquesta història es va fer famosa per dues raons. Primer, per la increïble proesa de sobreviure 438 dies a la deriva, i la segona, just pel que estem a punt d'explicar, que és la mort del company.
Però no va morir per aquesta intoxicació. O sigui, va passar que va menjar un ocell que havia menjat una serp verinosa. Aquest ocell havia mort intoxicat, i ell, al menjar l'ocell, va patir una intoxicació. I va sobreviure a l'Ezequiel. Però va agafar tanta por, ja estava malament ell, que no va voler tornar a menjar. Va agafar com una depressió, podríem dir. Es volia morir, es volia tirar al mar i que el mengessin els taurons.
Clar, que el
Salvador li va dir que no, però va arribar un moment que ell va deixar d'ingerir aliments i va morir. I aquí arriba un moment del llibre que posa els pèls de punta, perquè el Salvador, en aquesta situació, el que va fer va ser conviure amb el cadàver de l'Ezequiel durant uns dies. No el va llançar de seguida al mar. Ho escoltem.
Él era un humano y era mi compañero. Yo no podía hacer eso. Yo me conformaba con hablar con él en que se había muerto. Pero llegó un momento que yo me estaba volviendo loco hablando con un muerto. Eso no va para mí. Él ya estaba descansando y pues su obligación a tirarlo. No me queda otra alternativa, arrojarlo al mar. Me costó mucho y me dolió todo, pero así tenía que hacer eso.
Va haver-hi una enorme polèmica quan finalment el van rescatar sobre què havia passat realment amb el seu company, i es va parlar moltes coses. Es va dir que se l'havia assassinat...
O que no s'hagués menjat.
O que no hagués passat alguna altra cosa.
Ell assegura que el va llançar de nit al mar i que aleshores es va haver d'enfrontar a una terrible soledat.
quedar solo, quedar sin compañero es una gran cosa que se imagina quedar solo yo hablando. Sí, antes yo hablaba con él todos los días, todas las noches, conversábamos y a pesar del siguiente día ya no estaba esa conversación, ya pensaba otras cosas yo.
Com va poder aguantar completament sol en alta mar? Perquè, clar, una cosa és estar en companyia, una altra cosa és, com diu ell, ja no tenir a ningú amb qui parlar.
Bueno, però tenia els ocells... Que
sí, bueno, esclar. Ronaven.
No, ja veureu que després els va utilitzar, realment es va fer amic d'un ocell, eh? Però la fe, senyor Marcelí, li va ser de gran ajuda.
La fe en Dios, lo primero. Yo le pedí a Dios de corazón, Dios me escuchaba, yo sentía. Yo, mis conversaciones fueron con Dios, no con la lancha. Yo le pedía a Dios todos los días, 3 veces al día, y le pedía con fe y esperanza, que yo nunca perdí la esperanza.
Bé, amb els ocells el que va fer, que vostè deia li feien companyia, va ser organitzar partits de futbol, això és curiós, amb un peix globus, que estava sec, es col·locava la pilota allà al mig, els ocells, recordeu que tenien una ala trencada, posava uns quants ocells a una banda del vaixell, uns quants a l'altra banda, i els ocells, com que tenien gana, li donaven tocs a la pilota, els va posar noms, fins i tot a un Ronaldo.
Però això, Marta, o sigui, és tragicòmic,
sí,
tragicòmic.
Aquesta part és del més divertit del llibre,
sí?
Perquè dius, mira, pobre.
Divertit i inquietant, pobre, també.
Pobre, estava molt desesperat. I fins i tot es va fer molt amic d'un ocell que es deia Pancho, que es va convertir en el seu millor amic.
Pancho era mi mejor amigo por 2-3 meses. Lo anduve como una mascota, yo hablaba con él. Y el pájaro no estaba quebrado de su ala, pues él no volaba de mi lancha, salía a cazar, volvía a mi lancha, pero en ocasiones ya no hacía eso porque yo mismo le daba de mis presas que agarraba, le daba de comer a Pancho, pero fue una ocasión que llegamos que me lo tuve que comer porque me quedé sin comer, no cacé 4 días nada.
El Pancho cap a la panxa.
Que bo, senyor Marcelí, pobre. És que, clar, quan portes 4 dies sense menjar, dius, ho sento molt, Pancho. Vull dir, s'ha acabat l'amistat. Van anar passant les setmanes, Salvador Alvarenga va superar un any a la deriva i d'aquesta manera es va convertir en la primera persona de la història que havia sobreviscut durant un any sencer perdut en alta mar. Continuava patint molta gana, estava molt desesperat.
I no trobava ningú, a tot això ningú.
Espera.
És com és possible, això
espera,
és possible.
Espera, que ja veuràs què li va passar.
Si el mar és ple de gent que tira amunt i avall contínuament.
No, miri, senyor Marcelí, ell aquí ja estava arribant cap al final del viatge. I va arribar un dia que li passa pel costat un vaixell i el saluden i tot.
Va.
Us ho prometo, escolteu.
Va, per favor.
Mira, jo vi el barco cerca. Jo hacía legis de seña, ellos me miraron. Yo les pedía auxilio y ellos... Además me decían señas de que se estaban despidiendo, que va y todo eso así. Nunca me fueron a rescatar y pues fue mi peor pesadilla esa que me dejaron ahí.
No, esclar, entre l'ola i veniu-me a rescatar, no sé quin gest s'hauria de fer.
No, ja et diré quin mal és. Que hi ha un munt de gent sols que fan les travesses. Jo hago la travessa de los Atlánticos, de los Océanos.
Vol dir que no van voler interferir,
que
no?
Que van dir, mira, un altre panell d'aquests...
Home, ho faria un aspecte lamentable, aquest home, senyor Marcelí.
I quina cara vols que facin una persona que fa...
Brut! Clar, amb barba! Brut, clar, d'un nàufrag! Vull dir, a veure, aquesta gent i tot saludant. Tot saludant-lo. Adéu, adéu. Aquest home, en aquesta situació, ja va pensar, jo em suïcido.
L'SOS.
Jo ja està, em llenço i que em mengin els taurons. Però ell pensava que això era pecat i no ho va fer. La qüestió és que el 29 de gener del 2014 va veure una illa. Havien passat 14 mesos des que va sortir a pescar a Mèxic. Recordeu que va estar 438 dies a la deriva. I aquell tros de terra que estava veient era l'illa Devon, a les illes Marshall. Està ubicada a 7.000 milles, més d'11.000 quilòmetres d'on ell havia sortit. És una distància, perquè penseu, equivalent a la que separa Barcelona de Bangkok. O sigui, penseu el que va fer aquest home.
Jesús.
Expliquem el que ell recorda d'aquest moment.
Estoy loco, decía yo, ¿qué? Yo digo, Dios mío, hame saber si es la costa o estoy alucinando. Pues yo estuve de acuerdo en que era costa. Yo vi los árboles y vi luces.
El corrent del mar el va portar cap allà i quan estava a 10 metres, ell es deixa caure a l'aigua, estava tota plena de meduses, és igual, ell tira i arriba a terra, no podia posar-se dempeus, va anar gatejant i va estar pràcticament 2 dies menjant fruits que trobava per terra dels arbres sense saber on era. Fins que arriba un dia en què veu que hi ha humans.
Jo caminé, pues tuve un día, una noche y un día en esa, en esa, en ese monte, ya comía yo marañones y otras frutas que encontraba. Luego caminé rumbo para abajo. Al caminar 2 horas el siguiente día encuentro una playera y digo yo, gente, digo yo. Empiezo yo a gritar a lo loco, así, pidiendo auxilio y todo. Sale una pareja y me mira destrozado, peludo, feo, desnudo, con un cuchillo en la mano. Ellos se sorprendieron que yo era un terrorista o qué sé yo, qué pensaron ellos. Como no les entendíamos su vocabulario, como son de Australia ellos, no sé qué hablaban. Pues al arrojar el cuchillo, ellos me dieron los primeros auxilios.
Es va convertir en una celebritat a tot el món i, com tu deies, Marc, molta gent va posar en dubte la seva història, sí, perquè quan ell va arribar, és cert que tenia la cara rodona, no tenia la imatge d'una
persona. No és la imatge del nàufrag que ens ha fet arribar a Hollywood, ni la literatura, ni el sentit comú, pràcticament.
No és aquella imatge. Jo li vaig preguntar, escolti'm, com és que vostè estava tan rodonet quan va arribar?
Ellos no sabían que mi cuerpo estaba hinchado de tanta agua. Mis poros me habían agarrado agua en mi cuerpo y eso era lo que me hacía ver mi cara así gordo. Esa no era mi gordura, esa era enfermedad, porque yo tenía mucha agua en mi cuerpo. Y luego todo eso me lo fueron sacando en Islas Marcha. Allí me atendieron bien, perfecto.
Només us diré que l'autor del llibre, Jonathan Franklin, ha entrevistat diversos científics de Hawaii i del Regne Unit, també expert en rescat de la Guàrdia Costanera dels Estats Units, i tots diuen que és possible sobreviure a una odissea com aquesta. Si és cert o no, això quedarà a la decisió de cadascú.
La increïble història de Salvador Alvarenga i els seus 438 dies a la deriva, i que hem pogut comentar, no amb l'escriptor, sinó amb ell mateix, amb el protagonista, gràcies a la Marta. La Marta, moltes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, adéu.
Ara treu la música, Lujas. Ah, hem acabat, no, el reportatge?
Sí.
I ara, opinions?
Home, és clar.
Per què fas aquesta tallada en
la
ser?
Home, perquè ara hem de reflexionar.
L'opinió del senyor Marcelí, que serà la pura veritat.
Ara hem de reflexionar sobre el que hem sentit, perquè hi ha molta gent aquest que aquesta història no se la creu.
Aquest senyor estava gras, perquè amb aquell noi el va pelar i se'l va anar menjant durant diversos dies, perquè això ha passat 1000 vegades i hi ha pel·lícules que s'han fet pel·lícules de gent menjant-se els uns als altres per sobreviure d'aquestes coses.
Però tu dius
el vivent.
Què? Sí.
És el mateix, però amb alta mar.
Però, per tant, vostè creu que va passar 438 dies a la deriva?
És que aquest és el tema, que és molt de temps, senyor Marcelí.
Aquest és l'altre debat. Són 438 dies, diuen que és possible?
Diuen que és possible, científics.
Sí, sí. Si tens menjar, sí.
I no el troba ningú? No. 438.
Estava perdut enmig del mar.
I passa aquest vaixell i el saluden, i no hi ha ningú amb uns prismàtics que vegi que aquest home no està fent turisme?
Els que van veure aquest home eren els turistes que estaven a la part del darrere del vaixell, no els que comandaven la nau, diríem.
Però imagino que miren cap a tots cantons, no només miren cap endavant.
I home, que està ple el mar avui dia, també si et perds d'aquesta manera és perquè vols.
Hombre,
perquè, tot ple de gent.
Bé, que vagi per endavant, que no som ningú, per posar en qüestió el que acabem d'escoltar. Ara, sí que és veritat que s'ha discutit i s'ha debatut molt sobre la història d'aquest home.
Per què s'ho haurien hagut d'inventar, això? Aquesta és la primera pregunta.
Ara et diré una cosa.
Bueno, perquè aquí al mig, perdona, hi ha un cadàver. Claro, i en aquell moment es va dir que s'ha de justificar una història,
sí,
perquè aquí un dels dos no va arribar.
Mira, Marc, va haver-hi gent que va dir aquest home el que volia era fama.
Sí.
Quan ell va arribar a les Illes Marshall,
sí,
no va donar entrevistes, no volia parlar amb els periodistes, però no volia contacte amb la gent.
Mirant un llibre i tot.
Després de no sé quants anys.
Però quan perquè és una història de pel·lícula. És que tens un xoc posttraumàtic, senyor Marcelí.
Estava traumatitzat.
Aquest va agafar i va marxar de casa i li va tenir aquell noi allà, li va fer nosa, el va pelar i va dir, ara faré veure que, pots comptar, devia estar en un restaurant jo, i el va pelar i...
Home, senyor Marcelí.
I després diu, ui, me voy...
Bueno, la gent ens pregunta el nom del llibre, Marta, si el pots repetir.
Salvador, es titula així, tal qual.
Hem penjat
Jonathan
la foto,
Franklin,
la foto
és
del llibre i...
A mi lo que no me cuadra es que con la de container que n'hi ha, que cauen de los barcos, que tu obres container, n'hi ha iPhone, n'hi ha placas solares, n'hi ha piña del monte. Hombre, això a mi lo que diu, aquí, ahí tararí que te pillé.
Doncs au, tanquem la tertúlia del bar i que cadascú...
Hasta màquina de feita.
Aquest home hauria d'haver estat molt, molt, molt prim quan arribés, això també, després de 400 dies.
No, que diu que s'inflava.
Estava inflat per la humitat, diu.
Com el peix globus.
Però que la humitat...
Hasta Gilene havia en el container.